Hoy quiero hablarles de un nuevo servicio del IMAS, del Institut Mallorquí de Afers Socials del Consell de Mallorca, porque me parece importante ampliar la ayuda social a los colectivos probablemente más necesitados o que simplemente no han contado con según qué servicios públicos hasta el momento. Y ya que siempre llamamos al conseller de Bienestar Social o al presidente del IMAS para hablar sobre todo de inmigración o de migrantes menores no acompañados, yo siempre me quedo con las ganas de hablar del resto de servicios que los tiene y muchos sociales de cobertura que tiene el IMAS, y he tenido además el placer de conocer algunos de ellos, por ejemplo, el servicio de atención a domicilio de personas mayores en tantos municipios, algo que hace falta cada vez más en una sociedad pues muy envejecida y cada vez más, ¿no? Pero bueno, tenemos que atender a muchos colectivos y eso las instituciones públicas lo saben, lo que pasa es que no siempre llegan, por tanto cuando tenemos una noticia diferente o al menos un servicio social importante al que pueden acceder de forma gratuita algunas familias con niños con discapacidad, pues yo creo que merece la pena que lo contemos aquí en la radio. Así que hoy hemos invitado a la responsable del servicio, que además lo ha impulsado y es, por lo que me cuentan, la que ha ideado este servicio único en España de acompañamiento domiciliario a familias con niños con necesidades especiales. La directora insular de personas con discapacidad, porque además así lo dice su cargo del Consell de Mallorca, es María Francesca Rigó. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Hablemos de un servicio nuevo, ¿verdad? Se dice que es único en España porque es el primero gratuito de estas características que ha presentado el Consell de Mallorca hace poco y que además está en marcha. Es el SIAT para niños y jóvenes con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo, ¿no, señora Rigó?
Sí, efectivamente. Es un servei que per primera vegada se posa en marxa. Fins a dia d'avui existia el que coneixem tots per atenció primerenca, que és atenció també, bueno, una cobertura integral en els infants de 0 a 6, que això dus govern, però a partir de 7 anys hi havia un buit en l'atenció a les persones amb discapacitat. Nosaltres des de la xarxa de l'IMAS atenem a partir de 16, principalment, i aleshores entre aquests 7 i 16 anys quedava aquí un espai complicat. Quan vàrem arribar a Lima, és un dels objectius que ens varen proposar i una de les fites que jo volia aconseguir era el tema de fer alguna feina en tema de conducta. Ens trobem una discapacitat que ha canviat molt al llarg dels anys i cada vegada tenim més casos d'infants amb dificultats amb problemàtica de conducta. Aleshores, si no fèiem alguna cosa per minvar o acompanyar les famílies a atendre aquestes necessitats, ens trobem que aquests infants, quan són adolescents, molts d'ells acaben institucionalitzats i no podem obrir residències i pisos supervisats infinits. Necessitem crear serveis que canviïn aquesta dinàmica, serveis que minvin la institucionalització i que sobretot empoderin i acompanyin a les famílies la necessitat real i en aquest cas a casa seva, que és allà on fins a dia d'avui no hi havia aquesta atenció. Aleshores, l'objectiu és aquest, atendre aquest col·lectiu que d'aquesta franja d'edat que no tenia aquest tipus d'atenció i, per altra banda, fer molta feina en prevenció perquè d'aquí 10 anys aquests infants no hagin d'estar en una residència o un pis supervisat.
Problemas de comportamiento, comportamientos que pueden tener que ver con una discapacidad intelectual o con otras también situaciones de vulnerabilidad dentro del propio ámbito familiar. Además, en una edad muy complicada, porque estamos hablando de 7 a 12 años, ahí ya entramos en la primera fase de adolescencia, es decir, prevención, pero ¿hasta qué punto y qué es lo que pueden hacer los profesionales del servicio?
Pues mireu, aquests infants han de tenir en compte que ja estan avaluats, ja venen de, molt d'ells ja vendran d'una atenció primerenca, són infants que molt d'ells estan atesos per el servei d'ITSMIA, que és el servei de salut mental d'infantojuvenil d'aquí de Son Espases, i per tant ja un diagnòstic i ja una feina feta. Després, a les escoles, també duim 2 anys d'incorporació del psicòleg educatiu, de que cada vegada hi ha una mirada més que fa feina més per la inclusió i per la diversitat. Aleshores, també són nens que des de la part educativa ja hi ha una bona feina feta i nosaltres el que farem serà recollir tota aquesta informació i intentar plasmar-ho a casa. Totes aquelles pautes que ja s'estan marcant, d'aquell pla individual que ja s'està marcant, o bé a l'escola, o bé a servei de salut, intentarem fer la mirada social des de casa, que els psicòlegs i educadors que vagin a casa puguin donar cobertura en aquestes pautes i, de tal vegada, observar si alguna pauta no està funcionant, com podrien canviar-la? Per tant, és aquesta mirada que els hi feia falta fins a dia d'avui en el servei de salut i a l'escola, que moltes vegades els pares ens diuen és que això no me va bé, però no sabem és perquè. Aleshores, tenir un professional que te pugui acompanyar des del suport i des de l'empoderament, que els pares puguin adquirir les eines necessàries per gestionar millor aquestes crisis, és aquella mirada que ens feia falta. Per tant, és donar-me un servei en xarxa, els distrem molt connectats amb educació i salut i en serveis socials perquè tots anem cap a la mateixa objectiu de perquè el nen i la família millorin la seva qualitat de vida. I és aquest punt que ens fa falta.
Da la sensación de que el servicio está dirigido casi en la misma medida a los padres o tutores que a los niños, ¿no? Sí. Que tienen un papel clave.
Clar, és que si els pares tots tinguéssim a vegades instruccions o models que com atendre sense discapacitat. Ja parlam de qualsevol pare que a casa a vegades has de gestionar una situació i vens carregat de la feina, vens amb altres dificultats, que càrrega mental, aquella càrrega emocional que potser a les 8 del vespre te suposa de gestionar aquella crisi, te limita molt perquè no tens sempre les idees fresques com per poder-ho aplicar. Imagina't si poguéssim tenir tots nosaltres un suport a casa des d'aquest punt, no des de judici, des de l'acompanyament, yeah. Des de l'empoderament, des de som aquí, estic aquí per ajudar-te i anem a mirar-ho per entre tots per com poden canviar aquesta dinàmica. I l'objectiu és aquest, és que els pares cresquin aquestes eines per gestionar millor aquestes crisis.
Bueno, el lema és este, no? Mm-hmm.
Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia, efectivament.
Tot canvia i canvia quan llega a casa, però no sempre se puede llegar a casa. Arrancan con 100 places. Què demanda estimen que va haver d'este servicio?
Bueno, nosaltres quan vàrem posar en marxa, ja fa un any que estem donant voltes i hem tingut moltes reunions en salut i en educació per fer una estimació de les necessitats, vàrem arrencar en 100 perquè havien de posar número i a nivell de logística, mos pareixia assequible. Sabem que aquest cent, tal vegada en un període breu pues, podran estar cobertes les 100 places, ara han començat en 30, però progressivament anirem augmentant, però a mesura que sigui necessari anirem, l'objectiu és anar ampliant el servei sempre que ho requeresqui. Penseu que és un servei que té una durada, és a dir, és entrar a casa, fer aquesta feina, intentar empoderar i després anar sortint. Vull dir, per tant, és un servei que permetrà entrades i sortides de famílies.
Claro, una de las preguntas que a mí, por ejemplo, me surge es los profesionales que trabajan para esa dirección que usted dirige, Dirección Insular de Personas con Discapacidad, concretamente destinados a ese servicio, con la falta de personal cualificado a todos los niveles que tenemos, pero concretamente también de psicólogos, psiquiatras, allí entran varios perfiles profesionales, no me quiero adelantar, usted me lo dirá, pero claro, hace poco hemos tenido el caso de los propios centros de salud, de atención primaria, donde los mismos sindicatos médicos han criticado la contratación de perfiles, en su opinión, que no se ajustan a las necesidades precisamente por la falta de personal, en este caso, en la administración pública. ¿Qué perfiles profesionales atienden en ese servicio de la mano del Consejo de Mallorca y a qué apoyo especializado se puede dar en ese sentido para poder, pues, por ejemplo, alargar ese servicio en el tiempo en caso de necesidad?
Hem cercat, la cobertura de les línies professionals han estat per un costat psicòlegs generals sanitaris, que els han trobat. També he de dir que és un servei que ha creat molta expectació, aleshores hi ha moltíssima de professionals que ara estan molt motivats quan els han cridat per les llistes, quan els ha tocat, els hem oferit aquest servei, els ha cridat molta atenció i venen molt motivats. Després, educadors socials, que també han cobert les 6 places que vàrem obrir, i terapeuta ocupacional. Aleshores, amb aquestes tres figures hem iniciat el projecte. És vera que estem en una línia de dificultats per sort de trobar professionals, però en aquest servei és un servei que han tingut la gran sort que tots els professionals que han entrat venen de l'àmbit de la discapacitat, de l'àmbit de menors o de l'àmbit de família. Aleshores, pensam que bé, que en la cobertura que han donat podrem donar una atenció de moltíssima de qualitat a les famílies. Perquè és vera que quan l'administració crida un terapeuta ocupacional no sap si mai ha fet feina en discapacitat, si sabrà tenir aquella mirada i per tant s'ha de fer una inversió en formació important. I això s'està fent, en aquesta setmana tot l'equip està fent una formació, però així i tot han entrat professionals molt qualificats amb molta experiència en l'àmbit. A mesura que anem creixent, pues, anirem obrint pues, tot el procediment administratiu per fer la captació dels professionals que ens manquin.
Claro, porque la ideal seria en nuestro mundo tan vulnerable hoy en día, a la vez que moderno y avanzado, pues tener pues esa cobertura de psicólogos en la seguridad social, también educadores sociales, cuando las familias los necesitan. Hablaba usted de niños y niñas de 7 a 12 años a los que va dirigido este servicio, también a sus padres y tutores con discapacidad intelectual, necesidades de apoyo por conducta para evitar males mayores en el futuro, para prevenir que estos niños pues acaben con mayores problemas. Pero ¿y qué me dice de otros síndromes o patologías, como puede ser? Porque hoy en día, en el siglo XXI, se habla mucho, por ejemplo, del autismo. Uh-huh. Usted decía que las necesidades de las familias y también las necesidades especiales de los niños habían cambiado en los últimos tiempos. Claro, por un lado estamos hablando de niños y niñas que ya están diagnosticados, supongo que muchos no lo serán o una parte importante no lo será porque la familia no tiene conocimiento o recursos o por lo que sea. Y por otro lado, ¿cómo ha cambiado también esas necesidades o este tipo de discapacidades en el tiempo, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
porcentaje de ellos tienen autismo y otros síndromes?
Bueno, el món de la discapacitat és un ventall amplíssim a l'hora de fer diagnòstics. És veritat que el que coneixem per TEA, el diagnòstic TEA, cada vegada és més... Bueno, hi ha hagut un creixement...
És més comú, no? Sí, sí. Popular, diríem.
També se diagnostica millor. Vull dir, hem après a diagnosticar-ho, cosa que durant molts anys han diagnosticat amb altres noms patologies que tenien a veure amb aquest espectre i no amb altres. Molta gent amb hiperactivitat uh-huh. està mal diagnosticada, estem parlant de fa 10-15 anys i els darrers anys hem millorat, hem après i sabem que són, en aquest cas són TEA. El TEA i la discapacitat intel·lectual són dos diagnòstics que moltes vegades, no sempre, amb un tant per cent important, no m'atreviria a donar massa números, però anem a parlar que un 50% d'infants amb TEA poden tenir discapacitat intel·lectual. Aleshores, són dos diagnòstics que vendran. Dins la nostra llista de casos atesos, serà molt probablement un dels diagnòstics més atès. És a dir, discapacitat intel·lectual i TEA a la vegada. Les persones o els infants que tenen autisme, la seva major dificultat és entendre un poquet el món. Tenen un sistema de comunicació diferent i aleshores moltes vegades tenen una conducta complexa, una dificultat, una alteració de conducta, no tant per un tema de... sinó perquè s'intenten comunicar amb alguna cosa i no saben com. Aleshores, es posen així com els ponen en aquell moment. A vegades és un tema de dolor, a vegades un tema de que no volen menjar aquell aliment. Bueno, solen tenir conductes repetitives. Aleshores, quan no sabem molt bé què està passant, ho expressen d'aquesta manera. Aleshores, s'ha de fer molta feina a nivell comunicatiu, en aquest cas. Per això aquí és important que estigui tan especialitzat, perquè tindrem diagnòstic de tot tipus. I quan parlem de síndromes, aquí ja anem a una llista immensa de síndromes que, a més, tenen alteració de conducta dins el nom. Per tant, nosaltres que cercam, els nens han de tenir un diagnòstic de certificat de discapacitat i, si no el tenen, uns informes de la part escolar, educativa o de la part de salut que valid que hi ha aquesta necessitat, perquè tal vegada estiguin en procés de diagnòstic. Com has dit, no tots els pares hauran tramitat el certificat, per això sabem que amb un informe que ho pugui avalar també podran tenir accés en aquest servei.
¿Dónde se detecta ese posible trastorno o síndrome de lo que sea, no solamente autismo, déficit de atención, hiperactividad o lo que sea? En una primera fase, porque cuanto antes mejor, ¿no? Para prevenir, en el colegio o en el propio entorno familiar, ¿podrían los tutores o padres hacer algo para detectar según qué comportamientos y, por tanto, pues llevar al niño al especialista o dejarlo en manos profesionales?
Bueno, jo crec que principalment els pares moltes vegades detecten algunes coses, sobretot si tens altres fills. Els humans aprenem també per comparativa i aleshores si has tingut altres fills que no han tingut aquestes necessitats, tal vegada identifiques que està passant alguna cosa. Els pediatres, evidentment, cada vegada també tenen més clar aquest diagnòstic i poden identificar que està passant alguna cosa i pot, sobretot la part educativa. Jo crec que aquí l'escola ha fet una feina aquests darrers anys brutal para adaptarse a todo eso.
Yo se lo digo, señora Rigó, evidentemente estoy hablando con la directora insular de personas de discapacidad del Consell de Mallorca, que tiene un cargo público, pero además es mujer
y psicóloga.
Supongo que, vale, iba a decir y madre igual, pero también, psicóloga. También. Pues muy importante eso que me acaba de apuntar. Se lo decía porque yo llegaba a escuchar comentarios, ni una ni dos, muchas veces, de padres que, bueno, pues se comenta el típico chismorreo casi de patio, pero entre padres, de que hoy en día cualquier niño con algún tipo de problema o trastorno de conducta es diagnosticado con algún tipo de síndrome o trastorno de déficit de atención, hiperactividad o incluso autismo, como tomándoselo un poquito más a la ligera, dado que efectivamente parece, al menos eso es lo que parece, tenemos cada vez más casos. ¿Hasta qué punto, no, esos diagnósticos hay que tomárselos en serio cuando hablamos con propiedad? Yo ahí, salvando las distancias, hablaría un poco estableciendo paralelismos cuando alguien se refiere a su estado de ánimo utilizando la palabra depresión, que es una enfermedad, o estado ansioso, que también es una patología, a referirse simplemente a un estado de ánimo, pero no estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pero cuando un niño tiene un trastorno, lo tiene, es decir, no sé, no hay que tomárselo a la ligera, pero lo escucho bastante en el ambiente, quizás precisamente por esa popularización del término.
Sí, per un costat et senyal de que en parlem més i que, com dius, està més damunt la taula i com que és un concepte que ens sona més. Per altra banda, no tota conducta és diagnosticable, és a dir, els nens han d'aprendre i els nens, evidentment, estan en un procés de creixement i han de desafiar, i han de contradir, i han de fer el que diríem en bon mallorquí geniades, perquè forma part de l'aprenentatge. No? Uh-huh. Anem a parlar, però quan hi ha un diagnòstic estem xerrant d'una altra cosa, d'un escaló o dos més d'intensitat i de gravetat. I, per tant, és important. Jo, particularment, les etiquetes crec que són necessaris per identificar què necessita. Però a partir d'aquí anem a fer feina en la necessitat de suport. M'és igual el diagnòstic. Perquè, al cap i a la fi, no hi ha un diagnòstic que sigui igual per tothom. El nom sí, però la necessitat de suport no. Cada persona són diferents i cada un de nosaltres necessita un pla d'intervenció individualitzat. Per tant, aquell diagnòstic me pot donar, evidentment, quatre pistes de per on arrencar, perquè és important, però a partir d'aquí necessitaré tenir aquella mirada individualitzada de cada un de nosaltres i de cada un dels infants atesos. Si jo tracto a totes les persones que tenen alteració de conducta igual, m'equivocaré, però radicalment. Vull dir, és que necessito fer una mirada individualitzada. Per tant, si tenim aquesta cobertura i aquest diagnòstic molt serveixi per arrencar, però després, a partir d'aquí, no mos esclavitzi. Mm-hmm. És a dir, a vegades no hem d'emplear diagnòstic com a argument per excusar qualsevol cosa. El diagnòstic mos ajuda a adaptar l'entorn i adaptar la feina que ha de fer amb aquell infant. A partir d'aquí, ja està. Diagnòstic n'hi ha infinits i no ens podem esclavitzar d'aquests noms. Perquè a vegades també, bueno, pues com has comentat la paraula depressió, pues la depressió és molt greu i no la podem utilitzar d'una forma gratuïta. Les crisis de vida els tenim tots i els dies grisos els tenim tots, però això no és depressió. Depressió és una altra cosa més complexa.
I a les famílies, i ara se lo pregunto como psicóloga, les famílies, padres que tienen niños con autismo diagnosticados, porque yo he conocido a unos cuantos y todos inicialmente, después del shock, pues afrontan la situación con bastante miedo o temores, por decirlo así. ¿Qué les diría?
Que el tenir la sort de tenir un entorn, i a Mallorca crec que amb això som, bueno, tenim un entorn que tracta la discapacitat d'una mirada cada vegada més inclusiva, més diversitat, mos queda moltes passes a haver de fer, però que el seu fill podrà tenir els serveis que garantesquin la seva desenvolupament d'una forma que li permeti tenir una qualitat de vida futura, i bueno, futur i present, evidentment, i que a pesar de que inicialment aquesta fase d'acceptació i de dol una miqueta, perquè evidentment el diagnòstic forma part també d'un procés d'acceptació i de dol, però després, passat aquesta crisi, tota la família podrà aprendre a ser més diversa, més inclusiva, i que cada un de nosaltres, si portem aquest granet d'arena, farem un món molt millor. El diagnòstic només és un nom, a partir de quin de fer feina, sigui quin sigui el diagnòstic, totes les famílies han de fer feina amb els nostres fills. N'hi ha que necessiten més cap a un costat i n'hi ha que necessiten cap a un altre. No sé mai quan el meu fill requerirà un suport intens, però a qualque moment probablement l'haurà de requerir, per un motiu o per l'altre. I quan té un diagnòstic, és vera, és molt més complexa i la dificultat pot ser més grossa, però cada vegada estem més preparats i jo crec que hem de donar un missatge d'esperança i de i sobretot de ganes de fer feines professionals. Hi ha molt de professionals que s'estan especialitzant en autisme i crec que això ha de tenir un impacte segur en la qualitat de vida d'aquestes famílies.
I per a los que tienen remordimientos de podría haber hecho algo antes o lo podría haber visto antes, se lo digo porque yo hablando con psicólogos y psicólogas de distintas etapas vitales, hay muchos que apuntan a la falta de atención en edades tempranas, ¿no? De las necesidades, porque es verdad que últimamente nos hemos dedicado a hablar mucho de la salud mental, afortunadamente, pero quizás más para adolescentes y adultos, y nos estamos olvidando de los niños, y la psicología infantil existe, la consulta existe, los especialistas ahí también existen, y yo no sé si usted también cree que con un poco de atención preventiva en edades más tempranas, que posiblemente allí tenemos una asignatura como a sociedad y también las administraciones públicas muy pendiente, pues se podrían prevenir problemes com els que estem comentant ara?
Bueno, jo sobretot penso que qualsevol indicador que nosaltres ens faci sospitar que el nostre fill no està bé, el grau de felicitat que hauria de tenir un nen no és el que ens consideram que hauria de ser, que hauria de, perquè el nen ens identifiqui que està bé o que no, anem a demanar ajuda. No passa res. Si és que tenim una quantitat de psicòlegs infantils molt preparats, és veritat que una xarxa molt gran, anem a demanar ajuda, anem a demanar a l'escola com ho poden fer per tractar aquella dificultat, i a partir d'aquí, que el nen s'adapta, que el desenvolupament després és el que vendria a la paraula que no agrada gens, però la paraula normal, doncs ens quedem tranquils, fantàstic, que no, doncs ja anem a fer feina quant abans millor, cap problema, però anem a normalitzar el tema de consultar, anem a el pediatre per una febre que és un constipat i ja està, doncs per temes emocionals també anem a demanar ajuda, sense fer-nos esclaus d'aquella ajuda que també a vegades pretenem que els psicòlegs solucionin qualsevol situació de conducta que hi hagi a casa, i no, hi ha un tema educatiu que forma part del que et separa o mare. Però si tenim dubtes de que el nostre fill no pugui estar visquent infants i que li tocaria, anem a demanar a qualsevol professional especialitzat que ens pugui donar el seu vestit, o bueno, la seva mirada. A partir d'aquí anem a normalitzar l'aprenentatge de tots. I bueno, la por forma part de la pare o la mare i les dubtes de si ho faig bé, si no ho faig bé. I com comentaves, aquest i si ho hagués fet antes, crec que tots aquells i sí que mos fan sentir culpables no són beneficiosos. No serveixen per res, és passat, està passat. Què podem fer a partir d'ara? I sí, ho feim en positiu.
Hay que mirar hacia el futuro, estoy totalmente de acuerdo, y además normalizar la comunicación de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Hoy hemos hablado un poquito más del servicio integral de atención domiciliaria para niños y jóvenes con necesidades de apoyo y que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Y ya por último se lo pregunto como director insular de personas con discapacidad del Consell. ¿Cómo apuntarse? ¿Qué requisitos existen para acceder a ese centenar de plazas iniciales?
Pues mireu, per començar ja ens han arribat per via educativa, per escoles i per ITSMIA, que és el Servei de Salut de Salut Mental. Però, de totes maneres, també tenim una pàgina web a l'IMAS, i hi ha un apartat que allà on posa SAIDIC, hi ha un correu electrònic, i si no per porta també podríem venir a sol·licitar-nos al Manco la valoració inicial. A partir d'aquí nosaltres després a veure que hem de mirar si és idònia o no, si compleix els requisits que nosaltres considerem necessaris, i a partir d'aquí, pues, si compleix, pot ser una d'aquestes persones que estarà dins d'aquestes primeres 100 places.
Pues ojalá esta conversación con Chisca Rigo haya ayudado a algunas familias que seguro que las hay necesitadas, y así no corran la voz que este es un servicio nuevo, pionero y único en España de forma gratuita, porque hasta el momento existía el servicio privado para todas aquellas familias pues que se lo podían o pueden o necesitan permitírselo. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros.